Fabricació pròpia.
Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol, sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen, faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
I és quan dormo que hi veig clar, és la brisa i la marea, és com taronges del canà, soc tardors i primaveres. Si m'ensorro fes-me runes, no m'enterris a l'arena, si és delicte no guanyar, jo no vull aquesta condemna.
I per lliure vull un país, i per seure una vorera, per somiar que vens amb mi, per no perdre'm la drecera. Ai, no pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esbarcer. Jo record les tardes bones i cançons a mig desfer, el cap vell que m'ha vist créixer o fer el punqui pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure que els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Què tal, com esteu? Molt bona tarda a tothom. La il·lustradora Pilarín Vallès avui ens hem assabentat que rebrà el 28è Premi Trajectòria en el marc de la Setmana del Llibre en català que se celebrarà el pròxim setembre a Barcelona. El periodista també Marc Giró, un altre premi pel Marc Giró, el quart Premi Difusió. Bé, dues persones que ara mateix són referents, són dues persones increïbles, tot i que si m'ho permet el Marc Giró, ella és que és especial, és única i autèntica. La il·lustradora i ninotaire es mereix tots els premis del món. Ella diu que no pensa en jubilar-se, si us plau que no ho faci. Això sí, diu que està preparada per fer-ho si algun contratemps ho provoca, fins i tot la mort. De fet, no sé si us en recordareu, en una entrevista de fa uns mesos aquí en aquest programa, Radio Estel, ens va afirmar que reconeix que hi pensa amb la mort, però que no li fa por. I també va afirmar que tenir una amistat amb Déu és una cosa per ella increïble. Poques persones diuen tant en poques paraules, i poques lletres també poden ser més maques com aquesta que estem escoltant, d'estimar-te com la terra, de Ginestar. Veure-la ella, els seus dibuixos, és un alè de vida. T'estimem, Pilarín. Benvinguts a la tarda de Ràdio Estel, ràdio de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Tres minuts i escaig que passen de 2:15 a 3:00 de la tarda, d'aquesta tarda de dimarts, a la sotsdirecció, última tarda de la temporada, Marta Jarque.
Com?
Bona tarda, sí, de la temporada. És l'última tarda que passem plegats, de la fabricació.
Què dius,
del
ara?
Del dimarts.
Ah, ostres, val, quin ensurt. M'has deixat glaçada. Molt bé, una mica desgastada, perquè ha estat un matí exigent.
Que a mi avui m'ha queixalat un vampir. Els oients ara diran, però què està dient la Raga? Però
sí.
Estic una mica...
Bueno, hi ha hagut un petit incident.
Com definir-ho?
Bueno,
cremada.
Un incident domèstic. Sí, accident cremada. Domèstic
a la casa.
Exacte.
Tot controlat. No, ja em disculpareu. L'últim dimarts, l'última tarda de dimarts de la temporada. Els guions. Laura Coromines.
Bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, amb un tic a l'ull que no me'l trec, Marta, com t'ho fas,
Marta?
Tu?
És que a mi ja m'ha passat.
És que potser me l'has encomanat i te n'has alliberat.
Sí, jo ja m'he curat.
Oh,
i
ara això diu que passen amb els mussols, eh?
Et tremola una mica mussols? La parpella.
Baix, mai m'havia passat, a la parpella
tens...
inferior.
No, tens una mica infladet, eh?
Sí?
No, home, no
una
d'ulls inflats.
Ai, per favor,
això,
una mica.
Això no ens agrada aquí.
No passa res.
Deixem a presentar la resta de l'equip, si m'ho permeteu, en Oriol Francisco, la producció...
Present. Jo estic molt a prop de que sigui l'última tarda, avui, eh?
No, home, no.
Sí. Jo no, al final de temporada no hi arribaré.
Francisco, precisa d'aquí 4 dies, gairebé.
4 dies que se'n fan...
3 dies. Se'n fan llargs, se'n fan llargs.
Ho veig com muntanya amunt.
No, home, no. Ja veuràs, avui perquè has passat mala nit...
Sí, avui.
Avui.
Què us vaig dir?
Veníem d'una nit bona.
Una flona festiu.
Veníem d'una nit molt bona i ara, clar, ara estàs així com... Bueno, no et preocupis.
Sí, defallit.
Avui toca bona nit, per tendència.
Sí. No? És veritat que és una així, una no.
Exacte.
Sí. No, el que faré és estar atent als continguts del programa, Mercè, i se'n passaran tots els mals.
Molt bé. Escolta, mira, abans de repassar els continguts del programa, anem a presentar la resta, com dèiem, de l'equip. En Ferran Capdevila...
Adéu, guapa, adéu.
Des de la redacció, la Vanessa Carrasquilla, al món digital.
Miau.
I en José Matosas, al món sonor.
Vamos, José.
Tots som, de moment, de fabricació pròpia.
Fabricació pròpia.
Abans de començar, llegirem una poesia del llibre Bon Profit, de Miquel Martí i Pol. Ens els mengem fent tàbola, els fideus de cassola. Ah, perdó.
Vols tornar a començar?
Sí.
Amb Mercè Raga. De 2:15 a 6 de la tarda, fabricació pròpia.
Fideus de càssola, t'hauria voler dir, no?
De càssola, de tàbola, no? Bueno, és que s'ho curra molt, el Pau Gascó. Bueno, escolta, 6 minuts ja que passen de 2:15, repassem ara sí els continguts del programa perquè el Francisco estigui ben atent i ben despert. D'aquí res, l'equip del Fabricació, com sempre, ens fa un repàs exhaustiu de l'actualitat que ha passat, com pot ser la realitat paral·lela de la Marta Hartke, que la veig aquí prenent apunts.
Estic concentrada.
Estàs concentrada. Última hora?
Sí,
Marta?
Sí.
Està canviant el guió.
Ens esperem, no? Sí, perquè ella... Abans de començar, si m'ho permeteu, t'ho permetem tot. Doncs això serà a la realitat paral·lela de la Marta i després les vintage de la Laura Coromines i tot seguint la digestió. Amb qui serà avui? Doncs amb la Núria Becerra Vilatova. Ella és psicòloga especialitzada en violències masclistes de l'entitat G360. I és que els 5 crims de violència masclista d'aquest cap de setmana i l'elevat nombre de casos a casa nostra, a Catalunya, ens obliguen a preguntar-nos, avui més que mai, què està passant. I és per això que avui li preguntarem a la Núria Becerra. Un dimarts en què també volem saber com hem d'encarar les vacances. Nosaltres les tenim a tocar o potser tu, que ens estàs escoltant i estàs de vacances? Bé, en tot cas li preguntarem a la psicòloga Maria José Valiente, el seu darrer espai de la temporada, i a partir de les 4 avui toca un cacau teatral. Us volem parlar de l'obra de teatre Les Mans, una obra escrita per Llàtzer Garcia i dirigida per Sílvia Munt, que podreu veure per ser a la Villarroel fins al 4 d'agost. Avui ens visitaran els seus intèrprets. Són la Raquel Ferri i l'Ernest Villegas. Però abans, avui us volem parlar de la Fundació Gavina, una entitat que des de fa 44 anys ajuda els infants, adolescents i joves del barri del Raval de Barcelona que lluiten dia rere dia pels seus drets fonamentals. I a les 5, en punt, avui mirarem els estels amb Joan Anton Català. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, animals, like animals, boys. Maybe you think that you can. I és que avui el divulgador científic ens proposa un repàs de tots aquells astronautes que van ser pioners a viatjar a l'espai, molt abans que ho fes cap home. Avui parlarem dels animals astronautes, Marta. Aquest tema t'interessa.
Home, la Laika. Pobreta.
La Laika, per exemple.
Pobrissona.
Pobrissoneta.
Tu t'imagines?
I tant. No m'imagino. No m'imagino pas. Francisco també s'ha incorporat a aquesta hora
és que
a taula.
Es pot dir que hi haurà una col·laboradora estel·lar?
I que pot ser que deixi el seu paper momentàniament de xarxes.
I passi a explicar-nos una història esfereïdora.
Esfereïdora?
Sí, d'un gatet.
Ai.
Gateta.
També? Gateta. Que va anar a l'espai?
Va anar a l'espai.
I pilotava ella?
No puc avançar...
Amb els pauets?
No pot ser més spoilers. Bueno, doncs, nois, us haureu de quedar fins a les 5, que serà en el moment en què descobrirem aquesta protagonista avui molt especial, en l'espai del Joan Anton Català. I acabarem, com sempre, els dimarts en aquesta taula de diàleg, ja sabeu, la formada per l'Aleix Cabrera, que ens va dir... L'Aleix Cabrera ens va dir que no podia venir aquest dimarts del darrer final de temporada, vindrà, eh? I al final es veu que li ha escrit en Ferran Capdevila.
És que s'ho passen bé.
És una persona compromesa.
Ha escrit un WhatsApp, un sí que vindré, sí que vindré. Nosaltres encantats que vingui l'Aleix. I la Roser Pedrós i la Joana Justícia, ja sabeu, la nostra taula de diàleg particular. I amb els temes del dia els compartirem amb ells i així arribarem. Francisco.
Jo ho vull.
Si tu vols.
Jo ho vull.
D'acord, eh? Entesos, eh?
Endavant. Vinga. I l'audiència també ho vol.
Pues arribarem a les 6 de la tarda. 5 minuts i seran 3 quarts de 3. Ens hi posem i obrim Realitat Paral·lela. Vinga, va, que després d'un matí intens, amb un shooting molt exigent, sí. La Marta Ejarque, tu dius que avui a la Realitat Paral·lela faràs el que podràs.
Sí, es farà el que es podrà, seguint una mica la línia dels jugadors de la Roja ahir durant la celebració de l'Eurocopa, que l'escenari de la Cibeles estaven ja desfondats i potser no van oferir la seva millor versió.
Creus que hi ha una versió com molt millor, eh?
Home, la que vam veure al terreny de joc, d'entrada.
Però això és futbol. Dic, en general...
Home, jo crec que aquests tios així, a la vida real... Vull dir,
no
dia
són
dia...
així, eh? Són molt millors.
Jo crec que...
Jo tinc els meus dubtes, eh?
Com a mínim parlen diferent, s'expressen diferent, actuen
no sé.
Bueno, si us sembla, anem desgranant una mica com van ser ahir les celebracions d'aquest títol, que van començar la tarda amb la visita de la selecció a les autoritats a qui van oferir el títol, que això... és el que els devia fer més mandra, aquests actes, per dir-ho així, més protocolaris. Primer, recepció a la Zarzuela, on els reis i les infantes van rebre els jugadors. Aquí, clar, ja hi va haver una mica de, saps, de tomàquet, perquè hi ha aquests rumors que relacionen a Gavi i la princesa Leonor.
La hereu?
Ah, sí, però això ja fa dies que cueja.
Què?
Però que es veu que no. Que es veu que sí, però que no.
Què?
O sigui, aviam...
Embogint del partit.
Però és que això, sí. O sigui, m'acaba de rebentar el cap.
No ho sabia.
Ah, perquè hi ha una quota d'esportista d'èlit a la família reial.
Exacte, després d'Urdangarín.
Clar.
Hi ha els fills, hi ha un fill d'Urdangarín que també sembla que està fent fortuna a l'handbol, però sembla que el futbol...
Forani que complementa.
Exacte. El Pablo Urdangarín, però una cosa, o sigui, quants anys té el Gavi?
És molt menut, és jovenet.
No?
El que passa que ara està lesionat, que té els creuats trencats, sí. I això et fa madurar molt ràpid. Saps, aquestes lesions?
Cop de realitat.
Exacte, potser dels 18 o 19 que deu tenir, ara deu semblar que
tingui
un 50. Sí, un 35. Quants anys té?
Farà 20 al setembre, dius. El 5 d'agost.
El 5 d'agost, 5 anyets. Clar, comparat amb Yamal, que em va fer 17.
Pobre tio, jo el feia mig xic.
Bueno, total, que es veu aquest vídeo, que els jugadors van encaixant les mans i quan arriba Gavi amb la Leonor, doncs sí que s'ha comentat una miqueta més. No passa res, eh? Vull dir, no és que ell es posi
vermells.
No, però...
Roja.
Sí que és veritat que la gent comenta una mica i que, bueno, que sí, podria haver també una mica de...
L'ambient,
sí, una mirada còmplice també de la reina Letícia.
La Leonor no hi era, eh? O sigui, va anar la Sofia, no? La infanta Sofia, a la final. La Leonor no hi era.
Exacte, hi havia la Leonor i el seu pare, però ja a la recepció sí que hi eren els dos... El rei i reina i les dues filles.
Ja dius que hi ha una mirada còmplice de la reina? Vull dir que l'accepta?
No, és que aquí hi ha una
teca. La gent vol veure coses, Uri, on no n'hi ha.
Però deixeu-me dir una cosa, perquè diria que el rei Felip VI fa uns dies va convidar a Gavi a veure el partit.
Claro.
Perquè ella estava convocat, però pobra, com està lesionat, com ha explicat la Marta, no va poder jugar, però crec que anava allà per ajudar l'equip, no?
Dos més dos.
Sí, sí.
Quatre.
Seguirem informant, perquè em sorprèn que no sapiguéssiu aquest...
No, bueno, ara que ho dius, potser sí.
Bé, en qualsevol cas, després d'anar a veure els Reis, que això ja d'haver en plan... Era com el més avorrit de tots, hi havia el segon, també acte avorridor, que era anar a veure a Pedro Sánchez al Palau de la Moncloa, que per cert anava elegantíssim.
Molt bé.
Sempre.
Pedro Sánchez.
Guapo.
Amb aquell somriure com profident, que és un tio que fa goig. A un dels futbolistes, perdona, un a un els futbolistes van saludar el president del govern, Destaquem, això sí, la poca efusivitat del Carvajal. El lateral del Madrid no va ni mirar Pedro Sánchez als ulls en el moment de l'encaixada de mans, però com ell, com és un bon aguilucho, ell compta amb una potentíssima visió perifèrica, saps? I l'acoplament amb la mà del president va ser perfecte. És a dir, ell no mirava, però té aquesta visió 360 que li va permetre, saps, encaixar la mà que perfectament amb la del president.
Què vols dir? Que no encaixa amb la ideologia del president, el que pensa
Carvajal? Jo crec que no. Ell va cap a una altra banda.
No, va ser conservador, el president.
No serien massa amics, exacte. L'altre és un liberal de manual.
De manual, sí.
Sembla que, bueno, ideològicament, Comissions, vull dir, és un tio, saps?
Sindicalista, activista social...
Exacte, vull dir, és compromès amb la causa obrera. I doncs, no acaba d'encaixar exactament amb la ideologia de Sánchez i per això, doncs va fer allò que passava de llarg.
Bueno, que el protocol t'obliga a donar la mà...
Clar, és com quan un profe et suspèn, saps, al col·le, que quan t'entrega l'examen tu fas allò que no el vals ni veure perquè tu creus que et mereixeries una bona nota i no te la pones. Bé, després de les visites oficials, més contingudes, els futbolistes es van deixar anar i van demostrar que l'alcohol els agrada gairebé tant com donar cops de peu a una pilota, una celebració amb l'afició a Cibeles, que finalment no va comptar amb la presència de Carlos Alcaraz, que va sonar que es podria ajuntar a aquesta comparsa de la selecció de futbol després de guanyar Wimbledon diumenge mateix. És veritat, perquè Alcaraz encara és un referent per molts joves esportistes i el que vam veure ahir en alguns moments sí que va ser una mica de vergonya aliena, per això avui en parlem, Mercè, aquí a la realitat paral·lela. Bé, per arribar a la plaça de Cibeles, he posat futbolistes, però volia dir futbolistes, van fer el clàssic tour en autobús pels carrers de Madrid, un autobús que estava personalitzat amb els seients i hi havia els noms i els dorsals dels futbolistes.
Perquè anaven molt tombats.
Perquè sapiguessin on havien de ser. Perquè entenguessin que han d'anar asseguts, que és perillós. Els autobusos heu d'anar asseguts. En un moment de la celebració, es veu que Mercè van entregar un flotador en forma de tauró, que se suposa que era per Ferran Torres, l'autèntic tauró d'aquesta selecció espanyola. A les 9 tocades al bus, això com a anècdota, clar, no hi havia Sergio Ramos, que era normalment aquí el que els autobusos amb les
liderava
copes,
una
això.
Una
exacte. I sempre feia algun tipus de performance, però en aquest cas tothom més o menys es va comportar dintre
del que s'espera d'un jugador de futbol.
De la situació surrealista, que era veure tot aquell personal una mica begut. Però bé, a les 9 tocades el bus doncs va arribar finalment a aquesta plaça de Cibeles. Recordem que és el lloc emblemàtic, el punt de Madrid emblemàtic on el Madrid celebra les seves lligues i Champions, que deu estar desgastada ja de tantes celebracions, perquè el Madrid, ja ho sabeu, que
ja
ho celebren tot allà.
En aquella font.
On Morata va fer de mestre de cerimònies i que, per cert, Morata també va ser molt criticat durant l'Eurocopa per les seves declaracions i aquí, vull dir, va ser molt ben acceptat, molt aplaudit i la claca, doncs, va estar molt contenta. Va presentar els jugadors un per un, Mercè, i jo us porto un recull, saps? Ell va anar dient, doncs, com fan els speakers, no?, va anar dient el nom i feia un petit discurs referent a cada jugador i després sonava una música, sortia el jugador, que, per cert, ja tenim el Real Madrid i han presentat el Mbappé. Ja està, ja és oficial, ja l'han presentat oficialment. Bé, doncs això més o menys va ser el que va fer ahir Morata. Mestre de cerimònies, us porto un recull, com dèiem, de les presentacions que més em van agradar, que són les dels jugadors del Barça, evidentment, perquè són els que ens toquen de prop, i la de Dani Olmo, perquè és a Terrassa.
I ex-barcelonista.
I, per tant, bueno, és un tio que em crida l'atenció. Comencem per la que em toca més de prop, que és la de Dani Olmo, que dona una lliçó a Mercè amb un dels grans hits d'Estopa, de viure a Leipzig. Notareu que se li ha quedat un accent alemany força curiós. Escoltem.
Mira que tengo duda de tus ojos negros. Y quiero estar.
Dani Olmo es de Terrassa. Estopa es de Cornellà.
Amargura y lamento. Que todos sabemos.
Uy,
costa saber què canta.
Té un accent de Berès.
Sí, oi? L'heu notat?
Sí, 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 sí.
L'heu notat, aquest accent del nord d'Alemanya. Em fa molta gràcia que els comentaristes vagin comentant per sobre perquè són conscients que el tio està fent una mica el ridícul i van dient, sí, és de Terrassa, és Estopa, no? És Estopa. Confirmes que és Estopa?
Que llarga, no? Molt les síl·labes, és com...
Sí,
no
sí.
Però això li passa
tubet.
A la gent que viatja fora i està una temporada, després tornen i no saben parlar català.
Això és així.
Ai, com es deia thank you?
Això és així.
Ai,
sí,
no.
Thank you.
Com es deia hello?
Exacte.
És això, molt recargolades.
Exacte. Segur. Això hi ha el Jägermeister, que també és una cosa que ha pres a Leipzig i que jo crec que es va hidratar, bueno, és alemany, es devia hidratar en lloc d'aigua, ho devia canviar la cantimplora, se la devia omplir d'aquest beuratge.
Molt probable.
Beuratge que és fortot. Si us sembla, ja tenim a l'Olmo...
col·locat.
Doncs col·locat, ja és a sobre l'escenari. Anem al següent, que és el primer dels petits del Barça, Pedri.
Debe haber... una escuela de magia en las Islas Canarias. Uy. Que no sabemos nosotros cuál es. Pero este tío tiene una chistera y un conejo en su habitación. Él es el mago, el que aunque ha estado lesionado, ha hecho todas las rutinas que teníamos para ganar.
Ay.
Y ha sumado aquí.
Uy.
¿Cómo el que más? ¡Es Pedri!
Pedro, que clar, us podeu imaginar que va coix.
Pobre de pobre. Sí. No, que no ha dit. O sigui, la gent està embogida. Embogida. No?
Però, vols dir que l'escolten? Vols dir que saben què diu? Perquè simplement eufòrics criden i...
El Morata, eh? Bueno, la gent el va contestant, el va aplaudint i deixa'm dir que la gent portava això... els jugadors van arribar a les 9 tocades de la nit i portaven moltíssimes hores sota un sol de justícia.
Aguanta,
a la plaça
ja,
de Cibeles. Home, i quan t'arriba el personal, doncs tu el que fas és no aplaudir...
Efusivament.
Com deia Messi... Ai, Messi, ja m'agradaria. Pedri està lesionat, per tant, en principi... Bueno, no se sap encara si podrà començar la Lliga, que queda poc d'un mes perquè arrenqui, i, per tant, va ser agafat pels seus companys d'equip i li van fer la típica cadireta, la cadireta...
Ah, perdona, i ara que ho dius, Messi també està lesionat, no?
Sí.
Com ha acabat? Va quedar tocat, no? També?
Sí, sí. Va quedar assegut, de fet, va acabar la banqueta i va celebrar aquest títol de la Copa Amèrica amb Argentina, doncs així, en parat, en estàtic, per dir-ho així, però com diu l'Uria, no és dels nostres, ell ho va escollir.
És enemic.
Ell ho va escollir, no era tampoc a la celebració d'ahir a la Cibeles, per tant, passem pàgina, que això és, ja sabem, és un tema dolorós.
És el millor.
Si us sembla, anem a Lamine Yamal, que he de dir que juntament amb Nico Williams, tot i ser els més joves, van ser els que més es van controlar. Vull dir, estaven... Sí que és veritat que Lamine encara no té edat per beure, segons la llei, i se'l va beure tota l'estona amb una llauna de Coca-Cola. Si us sembla, escoltem com el presentava Morata.
Lamine Yamal, cada dia me quiero más. Lamine Yamal, cada dia te quiero más. Estáis flipando, ¿no? 17 años. Pues más están flipando sus profes. Y ha pasado de liarla en clase... Otro a liarle en la Eurocopa. Mejor jugador de la Eurocopa, joven. Y encima, felicitarle porque es un licenciado en la ESO.
Licenciado en la ESO.
No ho pot dir tothom, això, eh?
Ell sí que és un licenciado, no? El Morata.
El Morata, sí, i tant, la Universitat de la Vida. Que ja sentiu, que mica en mica aquest home, el Morata va perdent la veu. Perquè, clar, crida amb tota la potència pulmonar i això fa doncs, que, mica en mica, vagi... cada vegada sona més afònic.
Clar, és normal, tantes persones.
Lamine Yamal, que se'l va veure eufòric, però també, vull dir, contingut. Avui que també hem sapigut, per cert, que a Badalona, Mercè, s'ha presentat el projecte de fer-ne un gegant. Veurem tot plegat com acaba. Acabem, si us sembla, va, pel que a mi... Ja des de l'inici de l'Eurocopa ha estat el jugador que m'ho ha fet passar pitjor, que és el Marc Cucurella, que és de l'Ella.
Perdona un moment. Sí? El Cucurella és de l'Ella?
És de l'Ella.
És que no podia ser... Clar, és que també d'aquí, de fet.
És un rodolí, això. O sigui, és poètic, no?
El jugador de l'Ella, Marc Cucurella.
I que juga al Chelsea, no? El Cucurella?
Sí, juga al Chelsea. A la Premier. Com dèiem, durant el torneig ja em va fer patir amb aquells cabells tan llargs que li devien impedir veure la pilota. A més a més...
Quina calor.
Clar. I suava, clar, i allò anava... Era com, sabeu, quan tu portes a netejar el cotxe A la benzinera.
A veure el que diràs,
senyora.
Home, aquella mena
aquelles
de...
columnes que fan voltes.
Fregalls en forma d'espagueti gegant que van donant cops al cotxe, banda i banda.
El cap del Cucurella.
Sí, era una mica el cabell de, aquell cabell arrissat de, del Cucurella, el jugador de l'Ella, que a mi em feia... Perquè, a més, segur que en algun moment algun cabell se li devia posar a l'ull.
Sí.
Però això, aquestes cintetes que es posen, aquestes... Ell no, eh?
Se'n posava, però igualment el cabell és tan llarg...
Sí.
Que clar, allò superava el que és la
cua,
cinta.
No,
i clar, és que hi ha tantes alternatives i ell va optar per anar doncs, com una potra salvaje amb el cabell al vent. El millor és que el futbolista de 35 anys que juga al Chelsea va prometre tenyir-se el cabell de vermell si guanyaven l'Eurocopa.
I què,
tant, bueno, ho ha de fer.
Ah, s'ha de veure encara.
Sí, perquè ahir li van preguntar, em sembla, a la seva parella i va dir que ella va dir que faci el que ell consideri.
Que vol dir, després, ni se t'ocorri.
Ell va dir que sí, que sí, que una promesa és una promesa i que, per tant, ho faria. Això què vol dir, Mercè? Primer això s'ha de decolorar, aquesta melena, i després s'ha de tenyir de vermell.
Com l'Àngela Dobrovolski. Sí.
Àngela Dobrovolski. I què passa, que l'Àngela Dobrovolski comporta el cabell curtíssim?
Curtíssim i rosa.
I rosa, què passa? Que quan et decolores el cabell... Mira, la Laura diu que sí, perquè és lo seu.
Mai més torna a ser el que era, eh?
Claro.
Jo tinc l'esperança... No, de moment no.
No, però jo tinc l'esperança que Cucurella, el jugador de l'Ella, a causa de la decoloració s'hagi de tallar el cabell, clar, perquè allò ja ha decolorat.
Però que no en teniu ni idea. No entès res. Quan la teva parella et diu, fes el que vulguis...
Ui, què vol dir això, Francisco?
Vol dir tot el contrari. Vol dir, aquí firmes i no toquis un pèl, eh?
Ja ho veurem. Ja ho veurem, bueno, perquè el Cucurella sí se'l veia molt convençut.
Tu mateix, fes el que vulguis.
Veurem que dos crios, per cert, Cucurella. M'he fixat, no tenen
crios?
El cap, sí. No tenen el cap del pare. I mira que és molt jove, eh? Sí, sí.
Clar, perquè té
25 anys. Sí, sí. A veure, aquest diguéssim que és el que sí que va quedar una mica més tocadet d'aquestes celebracions, perquè és més baixet i potser l'alcohol li puja abans al cap. Ah, sense més preàmbuls...
Perdona, et sabem l'estatura de la Cucurella? No, és que va cridar molt l'atenció perquè el Morata, crec que medeix gairebé 2 metres. O sigui, l'Àlvaro Morata...
Que has dit al revés.
Fa 1,72, no.
Clar, és que tampoc és tan baix, alerta, perquè en les imatges que ens fan, diguéssim, a la prèvia del partit, 1,72, que
veus?
Tampoc és tan baix. Vull dir, dona la sensació, però clar, el col·loquen al costat del Morata, que és una torre de 2 metres.
Claro.
Sí, claro. No, és molt alt.
Sense més preàmbuls, a veure, ho passareu malament, perquè veuen el que... Vull dir, com aquest noi, com quan surt a l'escenari i es disposa a cantar, fa realment el ridícul, noia. Però això és la realitat paral·lela i em debo als meus oients.
Quin missatge llançaries als teus oients? O sigui, quin avís diries, si us plau, per abans d'escoltar aquest àudio, què els hi recomanaries?
Doncs tanqueu els ulls,
sí?
Fluïu i, sobretot, si aquest estiu heu de celebrar alguna cosa,
sí?
No ho celebreu com ho fa ell. Vull dir, preneu-vos a l'exemple de Cucurella com l'antiexemple. És a dir, no aneu per aquest camí.
No.
Perquè fareu el ridícul. Et sembla si escoltem ja l'actuació estel·lar d'ahir al vespre de Cucurella?
El noi de l'Ella?
Sí. També té un accent curiós, sí, perquè, clar, deu ser que viu a Anglaterra i això vulguis que no se t'enganxa. Sí. Escolteu.
Espero que m'acompanyis. Cucurella, se come una paella. Cucurella, se bebe una estrella. Jala, tiembla, que viene Cucurella. Jala, tiembla, toma una galleta.
És que, clar,
és duríssim, eh?
Vull dir-te encara que et canta.
És duríssim. És una cançó que li cantaven en principi la gent des de la grada, però esclar, és com de la classe dels cargols.
Però t'entén una cosa, jo la primera vegada que l'he escoltat aquest matí m'ha fet encara més...
Sí? Més angonieta?
Ara m'he acostumat. O sigui, ara, mira, no sigui que me'l posi de...
I perquè no l'has vist.
De mòbil.
De polito, quan el veus, potser fa una mica més de grima.
Oh, i tant, que fa angúnia.
Sí, oi?
Sí, fa coseta. Comete una galleta... És que, esclar, tot és espectacular.
Rima sonante...
És un geni. Per sort, mira, val a dir que aquests són molt bons doncs, al camp, fan molt bé la seva feina futbolistes i passa això a vegades, que quan a tu et treuen del teu camp d'expertís...
No pots excel·lir en tots els camps.
Per cert, hem dit Cucurella, 35, té 25 anys, eh?
Cucurella,
el jugador de l'Ella.
I dos nens.
Que ara té més mèrit.
Un acte que va conduir un altre amic del programa, que és Iba Illanos, que aquest també està tots als saraus. Actuacions d'Aitana, campiona del pop a casa nostra, d'Isabel Ayun, que es diu així,
Ayuna,
que és la intèrprete d'aquest potra salvaje.
No quiero rienda ni herraje, si el oso me naje, me pongo un vestido. Ya tengo seis tatuajes.
Però aquesta és la cançó també Isabel dels jugadors. Ayuso? Isabela Ayun, que és la cantant aquesta, que canta Potra Salvaje, que es veu que és la cançó, Mercè, que es posaven els futbolistes al vestuari, un remix. Aquesta és la,
ja és.
Aquesta és la versió estàndard, però ells es portaven un remix. Bé.
Doncs mira, fins aquí, malauradament, aquesta realitat
és
paral·lela.
No es pot donar suport a la Roja, per favor.
Fem una cosa, amb els senyals horaris, arribem al punt de les 3 de la tarda, marxem com a publicitat i a la tornada per última hora.
Ràdio Estel.
A radioestel.cat tens l'actualitat al dia i a punt. Les notícies que t'interessen al teu portal de referència. Radioestel.cat, la teva actualitat sempre al dia. Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai on es despertaran els teus sentits. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Uei,
epa,
tu veu, penya.
Estic beníssim, estic esperant per parlar amb altres. Tampoc no tens res especial per com per respondre. Com anem? Bon dia, bones tardes. O sigui, no tinc cap problema.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Uei.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Dos minuts ja que passen de les 3 de la tarda, l'Ajuntament de Badalona està estudiant com pot fer-ho per posar multes per les males olors. Tots claro. Coneixem algun punt del país on les pudors químiques
o físiques
que emeten algunes empreses o no empreses i fàbriques són insuportables i fan sospitar que tampoc deuen ser molt sanes. Clar, un d'aquests punts, l'equip d'investigació d'aquest programa ha descobert que es troba a l'alçada del circuit de Montmeló, en el punt en què s'uneixen l'AP7 i la C33. Qui passi sovint per allà amb el cotxe sabrà del que estem parlant, per exemple, el Francisco. Quin tipus d'olor, Francisco?
Depèn del dia, però són coses com molt, molt passades de voltes,
sí.
Que volen recordar aliments,
sí.
Però aliments en molt mal estat.
Podrit.
I és 24 hores al dia, és igual l'hora que hi passis. Ostres,
clar, tu passes un moment. I
allò
moment.
Queda per sempre.
Però si algú hi viu allà, què?
A mi... I aquesta olor em recorda. Teniu presents les truites de patates de supermercat?
Sí.
Quan tu la poses al microones...
Sí.
I després la poses, jo què sé jo, 10 minuts. O sigui, que cogui bé.
Que cogui.
I la treus, que està sucarrimat. Sí. L'olor que queda al microones és l'olor que a vegades se sent a l'autobús.
Ah, sí, llapessis les parets del microones?
Sí, tu.
Seria això.
Llapar les parets?
Força. Força, força. O com si t'haguessis de submergir en una olla on hi acaben de bullir pernil dolç.
M'esteu posant uns exemples que em ve al cap perfectament. El reconec. Però,
perfecte.
Mira, per si de cas, anem a contactar amb el nostre corresponsal de fabricació pròpia, el Vallès Oriental. Ell és el Jonathan, que és propietari de la perruqueria canina Enia de Parets del Vallès. Jonathan, com estàs? Bona tarda.
Hola, bona tarda, Mercè.
Què tal, Jonathan? Primer de tot, com ha anat el matí a la perruqueria, Jonathan? Molts talls?
Doncs, com sempre, molt moguda.
Mogudeta, eh? Però algun tint? Què s'han fet els gossets?
Bueno, doncs s'han fet diversos gossets. Nosaltres, bueno, cada dia sabem com comencem, però no com acabem.
Clar, clar.
Perquè tot això varia molt, però amb molta feina ara.
Clar, pobre, va parar amb la calor, no? Jonathan, entenc que hi ha més tallats de cabell, no?
Cabell curtet.
Sí, amb la calor i que tothom vol emportar-se el gosset maco per vacances.
Això està bé, clar. Jonathan, no sé si ens estaves escoltant. La Marta ha posat un exemple de l'embolcall d'una truita de patates al microones, refent, no?
Sí, ben bé, sí.
El Francisco ha parlat de ben bé l'olor de...
Si et submergissis en una olla on hi han bullit molts pernils dolços en mal estat.
Val. Jonathan, tu com descriuries l'olor que sentiu des del poble, des de Parets del Vallès?
Doncs és una mica horrible. Sí, directament. És molt, una paraula molt, molt gran poder, no? Però sí que és veritat. Clar, aquí el que passa és que les empreses que produeixen aquesta mala olor estan molt a prop del nucli urbà. Llavors, jo, per exemple, un camp de futbol, que els nens estan entrenant, ostres, estan jugant a futbol, i els pares no es posen mascareta de miracle.
Què dius ara?
Mare meva.
Perquè, però... sí.
Però, Jonathan, això fa quan? O sigui, quan porteu patint aquestes males olors?
Doncs gairebé de sempre. El que passa és que, clar, això és un tema de que la gent va aguantant, no es queixa, o es queixen i no els hi fan cas, no ho sé ben bé.
Sí.
Doncs... i és així, vull dir que és com que vivim amb això, igual que vivim amb el circuit de Montmeló, que sembla que tenim, no sé, mosques per allà voltant al voltant nostre, no? Al final t'acostumes, no? I amb la mala olor, doncs, suposo que és una mica també així, no? Al final ja ens acostumem a viure amb aquesta mala olor. Uh-huh.
Però, Jonathan, sense dir noms, si vols, però quines fàbriques, d'on prové aquestes olors, aquesta olor química?
Hi ha un polígon aquí, que hi ha una empresa molt reconeguda, que, bueno, fan làctics, fan iogurts, uh-huh, fan, bueno, coses així una mica amb llet, i que aquesta és la que més poder produeix mal olor. Després hi ha una altra, que tampoc tira el nom, que és més química, i que també passa el mateix. Ja no una barreja d'olors. A vegades et despertes amb un i a vegades amb un altre.
Sí,
és un còctel.
Clar, però ja les teniu les dues identificades, però entenc, Jonathan, que quan es barregen les dues, llavors l'olor ja és...
Sí, llavors ja l'haurem...
Indescriptible.
De nom, perquè em sembla que l'haurem de posar un nom propi, no? Perquè sí, és una mica sí, una barreja entre dolenta i molt dolenta. Llavors aquestes dues juntes pues, és l'horrible, no? Que deia.
Jonathan, jo aquest diumenge vaig passar, que eren les 12 de la nit, i fèiem més pudor que mai. Em confirmes que són 24 hores, això, sense parar?
Clar, de pensar que la calor sí que és veritat que influeix, que està fent molta calor.
No passa airet.
Però, clar, al final són productes, m'imagino, que es posen en mal estat.
Clar.
Tant és l'hora, perquè a vegades amb el que deia, amb la calor, amb el temps i tot això, i també, clar, que estem parlant de que són empreses que produeixen tant al dia com a la nit. Llavors, que sigui les 12 de nit és com si són les 2 del migdia. Vull dir, l'empresa continua estant oberta, continua produint, i al final, bueno, va coincidir amb aquesta hora, però que si passessis amb una altra hora, doncs et passaria el mateix.
Jonathan, no hi ha respir,
Bueno, respir bo, no.
No, clar. Escolta, heu parlat amb l'Ajuntament de Parets del Vallès, Jonathan? No sé... entre els veïns...
Personalment no, perquè al final nosaltres no vivim aquí, sí que no venim a treballar. Claro. Al final no som habitants, diguem, d'aquest poble.
Sí.
Però sí que és veritat que a mi no he preguntat a la gent, però jo m'imagino i espero que sí.
Clar, perquè quan venen, per exemple, els clients a la perruqueria Canina, Jonathan, els amos, els gossets, entenc que no, ho parlen, això? Ho comenteu o no? Perquè, clar, es deu notar l'olor, no?
A veure, no s'acaba de comentar perquè al final venen per un altre tema i, bueno, i parlen més del seu gos, en especial, no? Però clar, és veritat que d'aquí, per exemple, els veïns, que hi ha aquí prop i tot això, sí que es parla.
Clar.
Vull dir que és un tema que està al dia, però ja et dic que jo em sembla que la gent ja s'acostuma ja a lo dolent, no sé, perquè si no ho entenc.
Escolta, i ara que sortia, perquè, o sigui, hem parlat amb vosaltres, Jonathan, perquè l'Ajuntament de Badalona està estudiant aquesta opció per poder posar multes, com han fet altres municipis catalans, com per exemple Vidreres, per multar per males olors. Tu, clar, què et sembla aquesta mesura? Creus que l'Ajuntament de Parets, no?, també ho hauria de portar a terme, perquè dius que és inaguantable la situació.
Clar, sí, el que passa, clar, si multen amb empreses que tenen molts diners, és com quan parleu, per exemple, abans dels esports, vull dir que una multa amb una persona que té molts diners és una cosa simbòlica.
Yeah. No li fa mal.
Clar, llavors, poder no és una mesura pràctica.
Clar, clar.
M'imagino, el tema de sancions, eh?
Què recomanaries tu?
Manem?
Què recomanaries tu? Què creus que hauria de passar, Jonathan?
Bueno, això el tema és que igual que, per exemple, tu pots obrir un local i et demanen una sèrie de coses, de pautes, per llei, per poder obrir-ho, jo que sé, per exemple, un restaurant, la sortida de fums, tant metres ha d'haver un lavabo, vull dir, una sèrie de mesures, llavors totes aquestes empreses haurien de tenir una sèrie de mesures perquè tot el que produeixen de cara a l'exterior s'elimini. Perquè igual que, per exemple, nosaltres anem amb el cotxe a la ITV i hem de passar el tema de tot això que produeix.
Baixes emissions.
Clar, llavors nosaltres, per exemple, no podem anar amb el cotxe a Barcelona, a vegades, perquè produïm emissions que no les volen. M'explico? Llavors és
tema més de... tota la raó, Jonathan.
Clar, llavors si els usuaris que tenim un trist vehicle, que poder anem a treballar, que poder anem al metge, o que poder anem a, no sé... Sí que ens sancionen perquè amb aquestes empreses que ho fan les 24 hores del dia amb una escala supergran, perquè al final produeixen molt més que un vehicle, clar,
Escolta.
No s'hi sancionen, no? O no tinguin una mesura, no sé, d'alguna manera.
Escolta'm una cosa. És que no tenim res a dir-te, Jonathan. Tens tota la raó del món. Ja per acabar aquesta connexió, que se'ns acaben les monedes, volíem saber, clar, en aquesta perruqueria canina que teniu, Enea, de Parets del Vallès, coneixereu el Jonathan si aneu, quines races de gossos abunden més? Quins són...
Bueno, clar, aquí, que, per exemple, Parets del Vallès i el que és una mica al voltant, clar, al final, al ser pisos, al ser residències petites, al final hi ha més gossos petitons, en general.
Petitons.
I més a les perruqueries, els petitons són els que posen més bufons.
Ui, que oloren més.
Claro.
Sí.
Clar, perquè representen els petitons, te'ls emportes a tots els puestos, sí. Es pugen al sofà, es pugen al llit,
sí.
Mama amo.
Claro.
Llavors, tot el que són mides petitones, amb pèl, amb aquest cas, són els que més hi ha. Hi ha moltes races, que hi ha molt comunes, com els caniches, els maltesos, vull dir, els pomerània.
Pomerànies.
Hi ha moltes, però en concret, més que dir-te una raça en concret, et diré que la mida seria una mida petitona.
És la més recurrent. I noms més posats, Jonathan, dels perretes? No,
de races?
Sí.
De noms?
Sí.
Mira, de mascle et diria Coco.
Coco.
I de femella, Nina.
Ai, Coco Nina. I Nina.
És bonic, eh?
Sí.
Preciós.
Coco i Nina. Tu tens gossos, Jonathan?
Bueno, jo no pararia de dir-te. No, tenim quatre.
Carai.
Tenim quatre, sí, són molts, però bueno, ens dediquem a això, no?
Claro, i els portes ben pentinats, suposo.
Pues mira, et diria que els dels clients es van millor pentinats.
En casa, l'Herrero.
Sí, és així, perquè, clar, nosaltres aprofitem, a vegades, un gos que pel que sigui no ve, no pot vindre, o hi ha alguna estona que, bueno, es pugui quadrar, el fem una dutxa ràpida, però vull dir, no tenir temps a tirar el bufó, no?, com els altres.
Avui, Jonathan, bona tarda. Avui nosaltres hem fet una sessió de fotos aquí a la ràdio i ara veient el vostre perfil a Instagram també veiem que en feu amb els gossets, que els poseu davant d'un croma i sembla que estiguin a la platja. Els gossets també els hi costa? És a dir, heu de fer moltes proves abans no trobeu la foto bona? Es porten bé? Es posen quiets? Són bons models?
Hola, bona tarda. Doncs mira, nosaltres fem això sempre al Nadal i a l'estiu, vale? Al Nadal fem de Nadal amb el seu arbre, bueno, tot això.
Christmas.
Sí, un fons Christmas, correcte. I a l'estiu, pues, fem una mica més playero.
Preciós.
La veritat que...
Xulo.
Pensa que els gossos estan acostumats a la perruqueria, queden, quan no hi ha l'amo, un gos canvia completament.
Claro.
Es paralitza.
Com els crios.
Com els nens, igual.
Sí, és el mateix. Està molt més quiets que no poden estar a casa.
No falla.
I llavors sí que hi ha els truquillos de les claus, de la xutxe.
Les claus.
Sorollets, no?, perquè et mirin justament quan vulguis fer la foto.
Claro.
Però no estem mitja hora fent una foto perquè no es porten molt bé, ja et dic.
Jonathan, escolta, moltíssimes gràcies per aquesta connexió. Et demanem rapidíssimament, perquè ja ens fan fora, previsió del temps i del trànsit a aquesta hora des de Parets del Vallès i de les Olors.
Doncs del temps molta calor.
Sí?
Molta calor, fa, no sé, poder farà 34 graus. No ho sé, fa molta calor, molta calor. I pel demés està tot tranquil.
Tot tranquil, eh? Olors també, eh, aquesta hora? Alguna olor identificable o no? No,
no.
Ara mateix?
És peculiar, però no identificable.
Jonathan, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
Que... Ànims.
Bona tarda.
Un professional, eh? El Jonathan, propietari de la perruqueria canina Enea de Parets del Vallès, que ens ha ofert aquesta penúltima hora, eh? Amb aquestes imatges que hi ha a la Marta.
No us perdeu al seu Instagram, eh?
Del Jonathan, eh?
És boníssim. Peluqueria canina Enea. Aneu a Instagram i és que hi ha aquestes fotos impagables de gossets i gossetes.
Fantàstic.
Han quedat tots perfecte.
Un quart de quatre de la tarda. Anem a fer un vol pel temps, com sempre ens proposa la Laura Coromines. Lau, cap on ens portes avui?
Avui cap al 2019, Mercè.
Anem-hi.
Queden 3 dies.
Estic cantant.
No estàs cantant el volum que s'espera d'una pomella de vegà que va a les barres d'ensenya. Ja.
Bueno, ja.
Escolta, ja has fet de...
No, aquest cap de setmana faig de baronesa.
Baronesa, ai.
Sí. Tot el cap de setmana allà liada amb vestits de vellut.
Però manaràs i et faran cas.
Tot el que digui jo, aquest cap de setmana va a missa.
Emperadriu, no? Va a baronesa.
Baronesa, sí.
Primer és baronesa.
Sí. Si teniu alguna petició, només m'ho he de dir i...
Tipo què? Et podem demanar el que sigui.
El que sigui.
Que treguin les olors d'allà de Parets.
Jo puc manar sobre la baronia de Bagà, eh?
Escolta, quan dius que és això?
Això aquest cap de setmana.
Dissabte,
diumenge.
Jo ja et puc demanar un desig per dissabte?
Vinga.
Val, doncs no, mira, que el Boeing aquest que agafo a les 11 del matí arribi a bon port. Apunta-t'ho bé, eh?
Però una cosa, que no sóc el geni de la làmpara, eh? Tampoc. Bueno,
tu envia els teus esbirros de Bagà.
La Marta proposa.
Clar, jo demano.
Si per tu, això és segur.
Perfecte.
Molt bé.
Suficient.
Va, 2019, què passava?
Sí, mira, tal dia,
com avui, del 2019.
Com avui, un 16 de juliol de 2019, els Mossos d'Esquadra van interceptar a l'aeroport del Prat a un home que transportava droga a sota del seu perruquí. Amb l'objectiu de...
Era cucurella.
No ho sé, però ara hi ha una foto, eh?
Pobret.
Que aquest home tenia l'objectiu de passar la frontera sense ser descobert.
A veure. Què li va passar? Com es van adonar que portava droga sota
malgrat,
el
perruquí? Ja veuràs que és molt evident. Tot i això...
Home, i tant que és evident.
Clar.
Malgrat els seus caspa, això.
O portes el monyo de la Marge Simpson o no te'n pots amagar res enlloc?
No, home, no.
Ja veureu. Aquest home, malgrat els seus esforços de nacionalitat colombiana, no va poder dissimular el seu nerviosisme, la qual cosa es veu que va fer sospitar a la policia.
Claro.
És allò que com més tranquil vols estar, més se't nota, no?
Clar.
Perquè et suen fins i tot les parpelles, et ve el tic a l'ull o tremoles tant que sembla que en qualsevol moment hagis d'enlairar-te tu.
Això, jo vaig veure una vegada aquell programa que es diu Aduanes o no sé què.
Sí, Fronteres.
O Aeropuerto.
Sí.
I és ben bé que et diuen que estan pendents de que la gent estigui nerviosa o no per esperar-te.
Sí, però ho veuen,
Però tothom està nerviós, jo
crec. Jo sempre arribo tard als aeroports.
Clar.
Estic nerviosíssim.
Bueno, i que més enllà d'això, jo ja us explicava que a vegades vaig amb el cotxe i quan veig que m'han de parar, em sento com si em maregés, com si anés borratxa ja. Saps? Doncs imagina't.
Clar. Donaràs.
En tot cas, més enllà d'aquest nerviosisme que es feia evident en l'home, es veu que la grandària de la perruca i el barret que portava van ser pistes, més que suficients per detenir els sospitos. Resulta que l'home viatjava en un vol procedent de Bogotà, que és un dels considerats vols calents on els controls són molt més minuciosos, donada doncs, la major afluència de contrabandistes que transporten droga a l'equipatge o camuflada, com en aquest cas, en el propi cos. Dins de la perruca, els agents van trobar mig quilo de cocaïna.
Déu-n'hi-do.
Que pels que no controlem les mides, resulta que el valor de la substància podria superar els 30.000 euros, segons la policia, o sigui que no era moco de pavo.
Bon paquet portava.
Sí. Però, des del meu punt de vista, més que portar tanta droga, el que té delicte és portar-la sota d'aquest perruquí que se li aixeca 10 centímetres des d'on se li acaba el cap, perquè tu feies una comparació amb la Marge Simpson i és ben bé així.
Oh!
S'ha Saps però, allò que diuen al metro també, als aeroports, que diuen, visiteu les vostres pertinences.
Sí.
Digui, no, mira, me l'han col·locado.
Sí, però
no m'he dado cuenta.
De perfil, o sigui...
Aviam, els oients és que no s'ho poden perdre. Clar, això explica, ho trobaran a La Vanguardia, si volen.
És ben bé el que s'estan imaginant. O sigui, sí, no pots imaginar una altra cosa.
Sembla que porta una tortuga. No? Una tortuga al cap.
O una ratota, vull dir.
Perdona, i de cara, amb tot el carinyo i respecte, que t'ho va portar una tifa.
Clar, sí, així mateix. Que... O sigui...
També portava barret, no?, per dissimular.
Clar,
va sortir així de casa.
Va sortir amb barret, el que a la foto els policies van trobar, que era més graciosa fer-la així, sense.
Però això és una genialitat.
És una genialitat poc pensada, Mercè, però una genialitat. Home, t'imagina la satisfacció.
S'ha d'aplaudir.
Clar, imagina la satisfacció d'aquest home un cop arriba a casa havent-ho pogut colar. Home, és que potser no era la primera vegada, però...
Per molt que t'ho miris de prop,
a més,
Mercè...
la cosa està en què és un senyor gran.
No, perdona, ara ho he entès, és que no ho veia. O sigui, la imatge... Clar, és que expliquem molt
als oients. A veure,
hi ha dues fotos. Una és en perruquí.
En perruquí, que clar. Se li aixeca 10 centímetres del seu cap, com si tingués molta mata de cabell. I la segona és només la
sense
cocaïna.
Sense, que és sí. Encara més trist.
El paquetet. És un panet rodó sobre el seu cap.
Clar.
A més, a mi el que em crida l'atenció és que és un home de forces anys que no acostumen a anar a tenir gaire cabell, tampoc. Això, i porta una peluca que sembla una bestiola. Ara que per bèstia, la següent notícia. Ara ens n'anem al 2022, quan es posava en llibertat un veí del municipi de Neda, a la Corunya, de 19 anys, que va ser detingut després de robar per tercera vegada en una sola setmana un minibús a l'estació d'autobusos.
Noi.
A veure, jo us he de dir que amb aquesta calor us asseguro que els autobusos són refugis climàtics.
Sí.
I jo, em passo 5 hores al dia en bus, puc dir que allà ho tens tot. O sigui...
És un refugi per pingüins, en el teu cas.
Exactament.
No?
Vosaltres hi estaríeu de perles, per això. Hi ha transport, hi ha lavabo. No l'he fet servir mai, no vull saber com és, però la gent en surt, eh? Ah, potser sí. Ha de ser molt xic, allò, perquè la gent surt com japeruda, com si s'hagués encongit amb aquesta experiència. Hi ha el maleter, que poden servir de golfes, un munt de llits, i si això us sembla poc, pots comptar amb la companyia d'unes 30 persones més. Per mi, ho té tot.
Però, perdona, llavors aquest senyor va robar aquest noi jove?
Tres cops en una setmana.
Però, sí. No, que no, però si sabien, no el van identificar. No,
sí. Va estar detingut tres vegades.
Clar.
Sí, però és igual. Però el van detenir una estona i el van deixar anar.
Multireincident.
I, a més, el que necessitava aquest home, malgrat que el transport, el minibús complís totes les característiques perfectes per ser un bon habitatge, el que buscava el jove no era precisament això. Tira! A veure, anem al dia que va ser detingut per tercer cop. El jove va ser localitzat portant un d'aquests vehicles per la zona. Resulta que un agent que estava fora de servei se'n va adonar que alguna cosa no rutllava quan va veure el jove i el va fer parar, perquè valgui a dir que no ha de ser cosa fàcil manejar un
minibús.
La gent va fer parar el vehicle i va obligar el conductor a no moure's mentre es va posar en contacte amb els agents de la policia local de Ferrol, que van manar immediatament que vingués una patrulla. D'aquesta manera, després de realitzar... Digues, Uri.
Saps si era sempre el mateix vehicle?
No. Ell anava allà i el que tenia
flota...
opció d'agafar...
Jo pensava que era el mateix.
No. El tornaven a portar al lloc i després n'agafava un altre. Després de realitzar les gestions que pertocaven pel cas, els agents van detenir de nou aquest jove i el van traslladar a la comissaria a la Policia Nacional. I dic de nou perquè, com dèiem, era la tercera vegada. Es veu que ja havia estat detingut el dimarts al matí després de robar un altre minibús i aquest cop va xocar amb un vehicle que estava estacionat.
Ai,
en aquesta ocasió es veu que ell es va escapar del lloc i posteriorment va ser detingut, però això no és tot, perquè el mateix jove va robar un altre microbús de la mateixa empresa i del mateix lloc. Pel que sembla, aquest cop ho va fer perquè va veure que les claus eren a dintre. Els altres
no
ho explica. I això va passar a la matinada del dimecres.
Jo tinc la clau.
Clar, això, Mercè, com deies tu, si el detenen i el deixen anar, se'ls pren com el pitu del sereno.
Entren per una porta i surten per l'altra.
Exacte. Però quin era l'objectiu de robar aquests minibusos? Doncs després de comprovar el GPS del vehicle, que havia registrat la ruta, van constatar que havia recorregut més de 150 quilòmetres.
Corai.
És poc. I per què robar un minibús? Què va fer durant aquests tres robatoris? Doncs dedicar-se a portar el seu domicili a clients d'una discoteca.
Com?
Un dels usuaris d'aquest
de
bus...
De taxi?
Sí, sí, sí.
O sigui, no es portava a casa seva del lladre, eh? A casa de cada...
Lladre.
Sí.
Anava, es plantava amb el minibús, sí. Si arribava, perquè un dels cops va xocar davant d'una discoteca. Llavors, tota la gent que estava esperant taxis a fora, sí. Ell els hi oferia, aviam si volia que els portessin
bon
a casa seva. Sí, bueno, bon samarità, devia cobrar lo seu, també.
Ah, però tu, segons a quina hora ho agraeixes que et portin a casa, eh?
Es veu que això, o sigui, un dels usuaris va detallar que va aparcar el bus allà davant de l'esplanada de la discoteca i es van assegurar aquells joves que els portaria tots a casa seva, va apuntar les direccions i, oita, cap a casa. I sí, segons les mateixes fonts, així ho va fer i va anar portant els seus clients, entre moltes cometes, fent un recorregut per anar-los deixant a casa, explicant a alguns d'ells, fins i tot, que tenia el minibús perquè el seu pare treballava en l'empresa propietària del noi. Tres busos robats per lucrar-se dels fiesteros que volien tornar a casa i que, molt assenyadament, això se'ls hi ha d'aplaudir, esperaven agafar un taxi i no conduir de nit i sortir...
Un nicho de mercat.
Exacte. Tres cops detingut i tres cops que va tornar a casa amb les mans netes i ha tururut pamboli perquè aquest home no li ha passat res.
Doncs, Coro, moltíssimes gràcies, com sempre, per aquestes notícies vintage. 5 minuts i ens situem a 3:45 de la tarda. Moment ja de fer la digestió. Amb qui la fem avui, Marta?
Doncs mira, avui amb la Núria Becerra Vilatobà, que és psicòloga especialitzada en violències masclistes de l'entitat G360, després de llegir aquestes esfereïdores notícies. 5 dones mortes per crims masclistes aquest últim cap de setmana a Catalunya i avui volem analitzar una mica els fets i valorar, com dèiem, aquestes desagradables xifres.
Vinga, doncs, sens dubte, unes dades que criden al cel i per això doncs avui volem posar-hi la lupa. Això serà després d'aquesta petita pausa de no res.
Ràdio Estel.
Busca't una excusa per veure què tenen en comú Newton i Lorca, per fer una expedició a Mart, per canviar l'art amb Duchamp. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant Fabricació Pròpia, amb Mercè Raga.
Va, 3 minuts que ens separen de 2:15. Ara ho deia la Marta, 5 dones mortes per crims masclistes en l'últim cap de setmana a casa nostra, a Catalunya. Uns titulars, com dèiem, terrorífics, que els sentim tantes vegades, gairebé a diari, que hi estem pràcticament insensibilitzats, però clar, és que no pot ser d'aquesta manera. 5 dones mortes per crims masclistes en l'últim cap de setmana. Això ens ha de fer aturar-nos, Marta, i prendre decisions i fer una forta reflexió.
Sí, unes xifres, les de feminicidis, que aquestes alçades ja arriben a les de tot el 2023. Déu-n'hi-do. En canvi, aquesta tendència sembla que no passa a la resta de l'Estat, que això també ens ha cridat l'atenció i força. Per tot plegat, avui hem volgut parlar amb la Núria Becerra Vilatobà, que és psicòloga especialitzada en violències masclistes de l'entitat G360. Núria, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Abans de res, d'entrada, explica'ns una mica què feu aquesta entitat G360, que nosaltres, com a mínim, no la desconeixíem.
Sí, jo crec que les professionals en el món, no, del gènere i del tercer sector, del món social, és una entitat prou reconeguda i és una entitat que està especialitzada en temes socials en general, però específicament en perspectiva de gènere, en violències masclistes, etc. Llavors, és una entitat des de la qual es treballa en diferents nivells, no? Des de la prevenció, la intervenció, la difusió, la sensibilització i fins i tot la investigació amb totes aquestes temàtiques.
Clar, el titular és terrible, ho apuntàvem també amb la Mercè, 5 assassinats en un sol cap de setmana. No sé com valoreu aquestes xifres des de G360, vosaltres que ja esteu en contacte, per dir-ho així, més directe, no?, i treballeu.
Sí, són, com dèieu ara, són xifres esfereïdores i malauradament és una cosa que anem repetint cada vegada que hi ha, no?, una concentració de feminicidis. En aquest cas, una coseta és, han sigut 2 aquí a Catalunya, 2 a València i 1 a Madrid, però fa 2-3 setmanes va tornar a haver-hi una concentració a nivell de feminicidis i també d'infanticidis, i llavors què està passant, no? Perquè hi ha aquesta pregunta sempre darrere de s'estan implementant polítiques públiques, hi ha un consens social, sembla ser, no?, en quant a que la violència masclista és una cosa social, reconeguda, estructural, i malgrat això les xifres de feminicidis no disminueixen, no?
Teniu alguna sospita, vosaltres, Núria, de tot això? Creieu que també forma part, a nivell sociològic, que és una resposta, diguéssim, d'aquestes polítiques que tu bé deies, no?, que s'estan desenvolupant precisament també per temes de llibertat de gènere? Creus que és una resposta violenta a aquestes actuacions polítiques, per dir-ho així, i que es podria entendre d'aquesta manera?
Clar, una resposta directa causa-efecte, jo afirmaria que no. És a dir, segur que hi ha, no?, doncs sempre que hi ha un moviment social que avança, en qualsevol dels nivells, no?, hi ha moviments reaccionaris, i en aquest cas, doncs, extrema dreta, moviments negacionistes, que legitimen, no?, d'alguna manera que tot això segueixi passant. Potser no el feminicidi, però sí tot aquest, no?, tot aquest caldo de cultivo, aquest iceberg que fa tant temps que parlem, no?, de totes les violències més subtils, més simbòliques, que permeten que tot això estigui cobert per una impunitat, no? Hi ha discursos que estem sentint ara que feia molts anys que no se sentien i que semblava que hi havia cert consens social sobre que això doncs ja no era correcte, clar, era una cosa front la que tothom havia de lluitar. Tot això no provoca feminicidis directament, evidentment, però sí que fa que la violència masclista repunti a molts nivells.
Clar, dèiem, aquestes xifres de... Perdona, Núria, perdona que t'he tallat, digue'm.
No, tranquil·la, deia, no només a l'àmbit de la parella i l'exparella, habitualment posem la mirada, no?
Sí.
I on segurament més dones acudeixen al servei, sinó que ja s'està posant com esforços des de les entitats i des de l'administració perquè totes les violències masclistes puguin ser ateses, no?
Clar, aquestes xifres, ho dèiem, 5 dones mortes aquest cap de setmana i a aquestes alçades ja arriben a les de tot el 2023 i només estem a la meitat, per dir-ho així, de l'any. No sé si, Núria, heu notat algun patró que es repeteixi en aquests casos de feminicidis, en aquests, per exemple, en aquests darrers crims del cap de setmana passat. És a dir, algun element que variï distintiu de la resta de crims que hagin tingut o que tinguessin lloc, per exemple, l'any passat?
Bàsicament és que els patrons del feminicidi són els mateixos patrons que podem trobar amb tota la violència masclista. Llavors, és difícil, no hi ha un patró, perquè com que és una causa estructural, és a dir, hi ha tot un sistema, no?, que sustenta aquesta violència. Llavors, el que pot canviar, diguéssim, és la manera d'exercir aquesta violència, no?, de quina manera tu acabes imposant el teu rol de poder, no?, i per no perdre privilegis, per seguir mantenint-te en aquesta situació de poder. Poden canviar la manera, no?, d'executar les manifestacions, diguéssim, d'aquestes violències masclistes, però el patró segueix sent mantenir la superioritat dels homes enfront de les dones, de tot aquest sistema que se segueix sostenint aquí, no? Llavors és com tot el que sustenta totes les violències masclistes és al final el que pot explicar les causes que expliquen finalment els feminicidis. No? És a dir, tot, que ara repuntin, no?, que hi hagi situacions en les que hi hagi una acumulació, no ens pot fer oblidar que aquestes violències que acaben en un feminicidi porten molts anys funcionant.
Clar.
És a dir, això és com el punt final, no? És en aquell moment que sí que sabem que hi ha moments de risc, no? Parlem de la temporada d'estiu o de festes o de tornada, no?, que hi poden haver aquests factors desencadenants, però mai serà la causa que acaba provocant aquest feminicidi.
No sé si us consta, Núria, des de l'entitat G360 parlant de feminicidis, però no sé si la xifra de denúncies també ha augmentat exponencialment aquest 2024.
Són xifres que són públiques i és veritat que a vegades amb les estadístiques diem, bueno, hi hem de posar aquí tota la visió sociològica, psicològica, però és veritat que ens ajuden a detectar certes coses i el que intentem explicar sempre és que no és que hagi augmentat la violència, sinó que el que ha augmentat és les deteccions de les diferents violències, que una dona que viu certes violències, posem l'exemple, per exemple, de les violències sexuals en espais d'oci, en espais nocturns, que fins fa pocs anys no es detectaven com a tals i ara sí, no? Tenen un acompanyament, tenen un suport social. Si tu tens un entorn, tant a nivell afectiu, de xarxa afectiva, de familiars, d'amistats, com un entorn social que et permet explicar el que està passant, no? I no pensar que la gent no et creurà, sinó donar validesa a allò, a aquelles emocions que tu estàs sentint, aquella violència que tu has patit com una agressió, doncs tot això pot acabar desembocant en una denúncia, no sempre, i fa que les dades augmentin. Uh-huh.
Clar, evidentment per aquests factors que potser abans no estaven emparats o no es consideraven en aquesta categoria. Avui estem parlant amb la Núria Becerra, que és psicòloga especialitzada en violències masclistes de l'entitat G360. Tu apuntaves abans, Núria, que els darrers anys la feina de conscienciació i educació i també d'aquest de teixir xarxes i estructures per lluitar contra la violència masclista ha estat molt intensa. En canvi, les xifres segueixen sent desesperants. No sé si ens hem de preguntar, que això aquest matí també en parlàvem, si estem avançant correctament, és a dir, si estem fent les coses bé pel que fa a prevenció o potser ens hauríem de replantejar alguna estratègia.
Jo crec que les polítiques feministes sempre s'han de replantejar, no? Tu fas unes accions de prevenció i vas veient que amb el pas dels anys pots anar canviant algunes coses, pots anar millorant algunes altres. És a dir, no perquè les dades augmenti vol dir que estiguem fent molt malament les coses, però sí que sempre posar una mirada crítica i revisar allò que estem fent, no? I ja fa molts anys que estem dient, a banda de posar l'accent amb les víctimes, amb les dones que pateixen, s'ha de començar a parlar amb aquests homes que exerceixen violència. És a dir, fa uns anys va sortir el moviment del MeToo i va haver tota un seguit, no?, de dones que van agenciar, van explicar, van denunciar la seva situació i elles, o si nosaltres ho hem patit, és evident que hi ha una altra part que ha de reconèixer i que ha de fer un procés amb aquestes violències.
Per tant, consideres que en aquest sentit són poc a nivell polític i són potser una mica massa poc flexibles per adaptar potser aquestes polítiques, no?, al problema real i del que està passant al carrer?
Entenc que és un problema molt profund. Llavors, si només s'aborda la problemàtica des d'una estructura legal, ens quedem sempre com curs, no? I sempre quedem anant a l'educació, a la sensibilització, però és aquest canvi social que s'està demanant, que s'està produint, perquè es reconeix que s'està produint, però que, evidentment, té moltes resistències.
Clar, però on es començaria, Núria? Vosaltres, que suposo que és el pa de cada dia, no?, parlar d'aquests temes, però on creus que hauria de començar aquest canvi social que proposes?
Jo crec que aquest canvi social ha començat, i ha començat fa molts anys, i hem de començar per reconèixer tot el recorregut. No aturar-nos en el que estem fent, sinó seguir pensant noves estratègies, escoltar la gent jove, pensar en quins àmbits, sobretot acompanyar i donar suport a aquelles persones que ho estan visquent en primera persona. No pensar que és un problema que ens queda molt lluny, és a dir, no fer aquesta diferenciació entre nosaltres i elles, no?, entre qui no ho pateix i qui sí ho pateix, sinó fer d'aquest un problema gairebé quotidià, és a dir, que vivenciem en el nostre dia a dia, no? Llavors jo crec que si canviem aquesta mirada ens permetrà fer algun tipus d'actuacions.
Núria, abans ho dèiem, quan ens fèiem ressò d'aquesta notícia, que és que Catalunya ja s'ha arribat a les xifres totals del 2023, de l'any passat, però la resta de l'Estat, clar, no hi ha aquesta tendència, no? No sé si aquí a Catalunya tenim algun factor específic que faci doncs, que aquí es produeixin més feminicidis que altres comunitats autònomes.
Jo vull pensar que és un factor de moment, circumstancial, és a dir, que no té a veure amb el context on es dona, sinó que han sigut les circumstàncies i que, malauradament, és una mica igual al territori on passi que el problema és que això segueixi passant, no? Llavors, és evident que s'ha de revisar què està passant i s'han de seguir posant esforços i recursos, però no trobaríem cap explicació en aquests moments, almenys directament causal, que expliqués tot això.
Molt bé, voldríem acabar recordant a les dones que ens estiguin escoltant en cas de patir violència masclista o conèixer algú que l'està patint. Núria, recorda'ns com s'hauria d'actuar en aquests casos.
Mira, és important tant si tu vius, que a vegades en pots ser conscient com no, no? Hi ha molta tasca dels serveis especialitzats en violències que el que fan és justament acompanyar a la detecció d'aquestes violències, perquè no és una cosa tan directa, no? Reconeixe-ho. Llavors, si tens algú prop o ets tu mateixa, jo crec que hi ha moltes opcions de com enfrontar-ho, però l'important és que tu et donis compte, posis nom a això que t'està passant i busquis suport. I el suport a vegades pot ser institucional i pot venir de les administracions, no? De tots aquests serveis que tenim a la xarxa, d'atenció i recuperació per dones, pot venir també per l'entorn familiar. I és delicat quan tu, no? Com a veïna, com a amic, com a germana, veus aquesta situació i costa molt d'acompanyar. Llavors és aquesta manera d'acostar-se a la persona que tens a prop, no? I que tu no la pots treure d'allà, sinó que has d'estar acompanyant-la perquè ella mateixa pugui sortir d'aquesta situació. Sense jutjar, intentant entendre què passa, intentant estar allà en el moment que aquesta persona ho necessiti, i una mica com generar aquesta sensació, no, del sí, sí que em creuran. És a dir, si jo explico això, no he de tenir vergonya, a mi pot semblar una tonteria, però em reconeixerà a nivell familiar, a nivell d'amistats, que estic passant per aquí. No he de tenir pressa, sinó que he d'estar segura de poder sortir d'aquí. No? Llavors això seria com una mica l'acompanyament. Diferent és si hi ha una situació de risc. Llavors, en situació de risc, sempre trucar al 112, i si no és una situació de risc, però sí que hi ha sospites o tenim dubtes de com, de què fer o on dirigir-nos, sempre podem trucar a la línia 900-900-120, i des d'aquí també ens podran redirigir a tota la xarxa d'atenció i recuperació.
Posar en valor, la importància de també aquesta xarxa de contactes, d'amistats, de família, perquè sí que és veritat que llegim que molts d'aquests casos comencen amb l'aïllament, en primer lloc, de la víctima, no? Que la víctima també trenca aquests llaços, i per tant sí que és veritat que és més complicat fer aquest acompanyament, Núria, que tu apuntaves, i que tan important és, doncs, per evitar casos com els que tristament ens trobem pràcticament a diari a casa nostra. Núria, ha estat un plaer. Núria Becerra Vilatobà, psicòloga especialitzada en violències masclistes de l'entitat G360. Gràcies per la feina que feu, i gràcies avui també per donar-nos algunes claus d'aquestes xifres, com dèiem, esfereïdores de feminicidis a casa nostra. Gràcies.
Moltes gràcies. Bona tarda.
Ràdio Estel.
Si el primer que escoltes quan et lleves és Ràdio Estel, això és un maig com una catedral. Digue'ns-ho. Deixa la teva puntuació a Apple o Play Store. Descarrega't la nostra app, escolta el directe, els podcasts o la ràdio a la carta. Disfruta-la i deixa la teva ressenya o puntuació, perquè això nostre és amor de veritat.
Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana amb el Club Nous Amics i RT Cultural. Coneixerem Florència, Arezzo, Siena, Pienza i molt més sota els llums nadalencs d'aquesta regió màgica d'Itàlia. Del 9 al 13 de desembre, els llums de Nadal de la Toscana. Vine a aquest viatge amb preus especials pels membres del Club Nous Amics. Entra a nousamics.cat o truca al 93 122 67 00. Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. Fabricació pròpia. Ràdio de quilòmetre zero i amb segell de qualitat.
There's a big old hole that goes right through the soul. This old shoe.
Va, després d'haver fet la digestió, 3 minuts que ens separen de 3 quarts a 4 de la tarda, estem ja en el compte enrere per les vacances, i avui volem abordar aquesta prèvia des d'un punt de vista psicològic. Ens volem mentalitzar de que els dies lliures són per gaudir-los, i per això avui, doncs, hem convidat per parlar de com podem encarar els dies festius d'estiu amb la psicòloga Maria José Valiente. Què tal? Com estàs, Maria José?
Hola, molt contenta, molt a punt de vacances.
Que bé. Sí. M'anava a preguntar, quan marxes de vacances, tu?
En principi cap al final d'agost, sí. I molt poquet, però però ho espero amb moltes ganes.
Amb sí. ganes, no? O sigui, sí. és d'aquestes que encara... Bueno, una miqueta més, no? Queda una sí. miqueta més, sí. Però que sí. després però ja comença, prefereixes...
Però ja hi ha ambient, sí. I també, sí, sí. i si gaudeixes de les vacances dels altres, també, és com si les fessis una mica tu, també.
Totalment. Avui hi ha una persona aquí que... És que a mi això no m'ho podeu fer. Clar, ha vingut molt ben acompanyada la Maria José de la Júlia.
Hola, què tal?
Com estàs?
La meva ja, filla.
Clar, és la filla de la Maria José. El Festi ja m'ha dit, diu, parlarà, no? I jo dic, no. Repara-li el micro. Tu estàs de vacances, Júlia, o no?
Jo estic de vacances.
Tu ja sí. estàs de vacances, sí. 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 Bueno, voldràs parlar? Voldràs dir alguna cosa o no? No, no, la Júlia. Diu que se t'enci el micro.
Aquí. Ah, que me l'apropi. Aquí. Vale.
Ara. Vale. Veus la Maria José, que ja, després d'aquesta temporada... Home, tu diràs, estàs a casa. Estàs de vacances, dius.
Estic de vacances, sí.
Molt bé.
Fins al setembre ja no torno.
Déu-n'hi-do. Molt bé, no?
Sí.
I llavors les fas totes així de patac, no? Totes...
Sí, faig com si fos horari escolar.
Molt bé. Psicòloga, no? M'han dit, també.
Psicòloga. Sí, sí.
Seguint a estirant el fil, no? També. Sí. Que treballeu juntes, o no?
Algunes vegades,
sí?
Vull dir,
coincidiu
a la consulta, sí. ella porta algunes persones també, però ella a part està, fa psicologia educativa.
Ah, molt
també.
Bé.
No.
Ah. O què fas, filla?
Teràpia de parella.
Teràpia de parella.
Sí. Bueno, volia dir que treballes en una escola.
Treballo en una escola, sí. però estic acabant el màster en teràpia de parella i sexologia clínica.
Molt bé, molt bé. Sí. Doncs mira,
sí. I a psicologia a casa. I també fas la psicologia clínica.
Al General Sanitari.
La General Sanitari.
Molt bé. Sí. Bueno, Júlia, micro obert, si vols aportar també la teva visió com a psicòloga en el tema que ens proposava avui la Maria José, que són aquestes vacances. I no sé, mira, ja per començar, potser ens hauríem de plantejar, Maria José, i t'ho pregunto a tu, t'ho transmeto tu, no? Qui són les vacances?
Sí.
Aquesta seria la pregunta, no?
Sí, sí. I és ben interessant perquè la paraula vacança, ara no ho trobo, ho tenia aquí tot per no oblidar-me, ve del mot llatí vacant. Saps quan a vegades diem hi ha una plaça vacant,
sí.
no? Que vol dir lliure, desocupat. No hi ha res a pensar, com sí. si diguéssim. No ho omple res, allò. És un temps lliure per tu. Llavors, una dels objectius que jo considero molt importants a les vacances és tenir clar quin és el teu objectiu. Què esperes? Què vols fer a les vacances? Perquè a vegades les fem... Hi ha com una rutina més. És que ara vaig de vacances, faré això, faré allò... I ja ho diem com si fos una roda de la que no podem ni tan sols parar-la i pensar realment què vull fer aquest estiu jo, no? És potser un espai una mica lliure per poder decidir de quina manera volem fer servir aquests dies que tenim. Ah. És important.
Clar, o sigui, per tant, tu diries que primer de tot hem de definir com l'objectiu o sí. el que ens agradaria que passés en aquestes sí. vacances. També és veritat és que a vegades, quan tenim les vacances ja a tocar, tenim potser aquest objectiu de que volem desconnectar, que volem que passin coses, i si no passen aquestes coses, aquesta clar, frustració.
Clar, jo quan deia objectiu em referia, vols anar a conèixer coses, a caminar, a fer no sé què, o vols anar a descansar? I si vas a descansar, de quina manera ho has de fer? Mm. No? De quina manera ho has de fer? Una de les maneres, justament, és el que deies tu, sense tenir unes expectatives molt altes, perquè si no es compleixen, aleshores es convertirà en un temps de patiment, sobretot quan una persona doncs, inverteix econòmicament uns diners per anar a un lloc i està tota l'estona patint per aprofitar aquell lloc, per veure si dorm més, si descansa més, i es converteix en un patiment en lloc d'un temps de descans. No? És molt important descansar. I per descansar, a diferència de mi, veus? No predico amb l'exemple jo ara, hauríem de fer unes vacances una mica llargues. Vull dir que a vegades ens les repartim durant l'any per dir així em palmo aquest pont i faig no sé què i durant l'any tens més dies de festa escampats, però per fer unes bones vacances haurien de ser seguides així, no sé, un mes sencer o...
El que fa la Júlia.
Bueno, la Júlia sí. No? Sí, ella ho fa bé, veus? Sí.
No, perquè això també és veritat, que moltes vegades ens plantegem, bueno, què faig? M'agafo 15 dies ara i després 15 dies més endavant, no? O sigui, sí. tu recomanes que com seguides sí. molt millor,
Si vols, o sigui, has de pensar primer quin és l'objectiu. Si l'objectiu és fer un bon descans i mentalment, perquè la clau està també en el cervell, és a dir, emparar aquesta activitat frenètica que portem tot l'any, no? De manera que si no aturem això, el sistema nerviós parasimpàtic, que és el responsable d'aquest aturament, de la relaxació, no s'atura. I a vegades una persona diu, estic com inflada. No és que mengi, estic com inflada. Quan una persona no para, es relaxa, descansa, a vegades es va inflant. Hi ha gent que diu, jo menjo poquet i estic inflat, no? Ah. A vegades és com un estrès mantingut.
Com una reacció, no?
Com aquest... una reacció, que el cos està... Mm. El cos sempre, si l'escoltéssim una mica, ja ens ho diu, el que hem de fer una miqueta, no? Mm.
I ara que tu dius que hi hagi com aquest alliberament gairebé de tota la rutina de la temporada, què passa amb les xarxes socials? Què ens recomanes?
Jo intentaria... És molt difícil, eh? Però desconnectar al màxim. Mm. Desconnectar al màxim de tot. Altra vegada torno amb l'objectiu, no? Si un té la voluntat de descansar, perquè a vegades no sabem ben bé què vol dir descansar, i descansar es converteix en... Vas a un lloc, doncs vull visitar, tens una llista, vull anar aquí, allà, i fer-te les fotos per penjar-les a les xarxes, que et vegi tothom on has anat. I jo què sé, vols descansar, vols llegir tres llibres, vols fer menjar a la platja a primera hora, després a la tarda... Bueno, és que no cal aprofitar-les tant, no? Vull dir, si pensem en descansar, doncs podem fer, no sé, llegir tranquil·lament, descansar una mica més... Tenir una rutina també va bé, flexible, però que t'estructuri una mica i tu estiguis tranquil, no d'estar pensant a cada moment, i ara què fem? I ara on anem? Clar. I ara totes les sèries que no he vist, doncs les he de mirar, i ara he de fer 30.000 fotos... No, o sigui, una mica més de fluir i de calma, no?
A veure la Júlia.
No, que també és important tenir una rutina a l'estiu. Hi ha molta gent que s'angoixa perquè el que li dona descans i pau és justament la rutina, i aixecar-se una hora i anar a la feina i no sé què, i de sobte es troba a l'estiu sense res a fer, amb dies molt llargs, què faig jo amb tot aquest temps? I per això també és important, tot i que estem de vacances i descansant, pues, trobar una rutina dins l'estiu. Pot ser aixecant-se tard, però no sé, que no estiguin els dies desperdigats sense cap ordre, perquè si no també podem angoixar-los una mica.
Ens pot crear angoixa, no? Sí. Això mateix. Clar, sí que és veritat que d'alguna manera també quan nosaltres pensem en les vacances, no? És com que tenim aquesta sensació de que no hem de fer res, com deia la Júlia, no? I que fins i tot moltes vegades pel tipus de societat en què estem, és que fins i tot les vacances han de ser productives. Vull dir, que hem de fer, que hem de tenir com a... No sé si m'explico, eh? Com sí. Aquesta sensació de la casa que tu deies, no? Abans també, Maria José, que hem d'aprofitar-les al màxim, que no hem de deixar de fer coses, i no ens donem l'oportunitat per poder badar, per poder no fer res.
Quin verb tan bonic.
No?
Badar.
Que sí.
Badar i xalar haurien de ser els verbs de les vacances, no? Estàs així badant, contemplant la vida com passa.
Sí, no?
I s'aprèn molt del silenci, d'observar, de la calma. És un moment també d'escoltar la natura. Clar, si volem ser productius a l'estiu ja hem begut oli, no? Perquè aleshores estarem connectats tota l'estona. Mm. Sobretot, hi ha una cosa, la gent autònoma que està sempre patint perquè dia que no treballa, dia que no cobra, clar, les vacances és un temps que no estan cobrant, llavors estan patint com l'hem d'aprofitar, perquè estic com perdent el temps, i si passa el dia i no he fet res, doncs ni m'ho he passat bé ni he cobrat. Aquesta sensació és molt desagradable. Llavors, un hauríem de com desconnectar dels pensaments i dir, bueno, mira, a l'estiu, a les vacances, també em passen de coses, eh? No és que s'aturi tot el món perquè tu descansis.
Que bo que diguis això, que no sé, que s'aturi el món, perquè m'ha vingut al cap ara també, fem una prèvia, no? Nosaltres aquesta setmana és l'última setmana del programa que el fem en directe, i clar, la pregunta seria, com hem d'encarar els últims dies de feina? Perquè també dona la sensació que s'acabi el món, no?
Exacte, i no s'acaba el món, no? Planificar una mica què volem deixar acabat, informar les persones de dir, mira, ara jo no hi seré i tot, intentar deixar el màxim de regladet però sense agafar i, a veure, tots estem de vacances, no hem de ser perfectes, fem tot el que puguem, amb previsió, l'organització ajuda molt, eh? Fem-nos una llista, què necessito fer abans d'anar-me'n, intentar fer-ho, però després passen coses pel mig. Un no ha de viure continu patiment. Tu fas el millor que pots, però fer-te una llista i intentar anar-la complint és bona cosa, però amb temps, eh? Amb temps, no corre cuita a última hora.
Que l'última hora també és l'altre gran clàssic, no?
Sí.
Ens arribaven preguntes també dels nostres oients, ara que tenim avui aquí la Maria José Valiente i avui també la seva filla, la Júlia, que ens fa aquest suport avui de més, abans de marxar de vacances, i ens preguntaven també que ells el que veuen potser en el fet d'encarar-ho és la tornada de les vacances, perquè potser ara també ens estigui escoltant gent que ara estan gaudint de les vacances i la setmana que ve doncs ells siguin els que tornen de vacances. Com ha de ser aquesta desconnexió per poder connectar-te de nou, no? Perquè aquest pas també deu ser complicat. No sé què ens recomanaries, no?
Tu què diries aquí?
Jo sempre tenia un altre plan pendent, una altra il·lusió. Ja sigui, no sé, que... Ai, ara? Se m'escolta?
Sí, perfectament.
Digues.
Tu deies una frase amb això, sempre tenir un bitllet pendent, no cal que sigui un
viatge. És veritat, fill meu, és veritat, m'escoltes? Doncs és veritat, és broma, no. Jo sempre dic que hem de tenir una il·lusió pendent. Quan arribes de les vacances, pensar, doncs ara tornem i tot, però no com la catombe, s'ha acabat tot, ara hem d'anar a treballar, quina desgràcia, no? No, doncs s'han acabat unes coses, però hi ha unes altres, tornes a veure persones doncs, que t'estimes, que potser no les has vist durant les vacances,
clar.
I tornes a pensar en alguna cosa que et faci il·lusió, com ella diu. A mi també m'agrada molt això que diu, no sé si ho he dit jo o has dit tu realment,
Això, sempre tenir una il·lusió pendent. No?
Sempre tenir...
Tu dies un bitllet sobre la taula.
Sí, jo sempre dic un bitllet sota l'ordinador, no?
Sí. Sigui,
sí. Encara que sigui per anar a un concert, a un lloc a prop, no? I que vagis com fent Guardiola per allò i tinguis aquella il·lusió, no?, de compartir una mica que s'esquitxi l'any de vacances, també.
Clar, i d'alguna manera també ara estava pensant en aquella gent que potser les vacances dius que jo trobaré a faltar la feina. Pot ser,
sí.
No? Aquest tipus de perfil de dir, sí. Ostres, que passin ràpid les vacances perquè necessito tornar a la rutina.
La rutina, sí. Molta gent troba
a faltar la rutina. El que deies tu abans, no? També, Júlia, d'organitzar-nos una rutina també en vacances, però en aquest sentit, jo conec gent, que diuen, és que jo tinc por a les vacances.
Sí, i sobretot perquè a vegades han de conviure amb tota la família, aquesta és una altra. S'hauria de vigilar com s'enfoquen les vacances. De vegades la gent, per estalviar, doncs es posen molts en un apartament, tota la família, que durant l'any cadascú va fent, i de cop i volta les vacances és conviure tots junts, i no tothom sap conviure. A mi a la consulta m'arriba molta gent després de les vacances dient, jo em vull separar, jo no puc més ja, de l'home, de la família, de l'altra família i
sí,
de tots, no?
Sí.
I s'haurien d'evitar aquestes coses i pensar bé abans de fer vacances què és el que vols fer, que a vegades amb la il·lusió et poses amb un embolic.
Mira, aprofitant que tenim una especialista en teràpia de parella avui a l'estudi i sexologia, a veure, Júlia, què hem de dir això? Com ho podem evitar, no? Que hi hagi d'alguna manera aquests conflictes, no? Que deia la teva mare, la Maria José, durant les vacances. Com podem evitar que hi hagin aquestes ruptures després de les vacances? Què recomanaries a la gent, no? En el moment que han de conviure tantes hores, que no estem acostumats, és veritat, perquè en el dia a dia a vegades passes més temps, molt probablement, fora de casa que no pas a casa.
Potser no fer un acostum durant l'any, o sigui, veig moltes parelles que es veuen tant durant l'any que arriben les vacances i no hi ha res d'especial, no? I al final, no sé, conviure amb la parella, viatjar amb la parella hauria de ser algo, no ho sé, com jo ho veig, pues, únic, en el noviatge sobretot, i aleshores es viu amb més il·lusió, amb més ganes, arriba l'estiu i potser no hi ha tant... No hi ha tant temps per problemes, si es veu com algo més únic, més especial, no ho sé.
Jo entenc el que ella diu i entenc també que una cosa és els plans i l'altra que hauria d'haver unes normes de convivència, com pot ser, per exemple, l'educació. la tolerància, el saber que les vacances no van de tu. Si estàs amb una altra persona, si estàs amb un grup, doncs a vegades es farà el plan que a tu t'agrada, però de vegades no.
Dos minuts per arribar al punt de les 4 i ha salido el gordo gairebé com de... Perquè aquesta és una altra. Quan viatges, diguéssim, en grup...
Coneixes les persones.
Clar, llavors sí. Aquesta és l'altra. No, és que jo vull imposar el que jo vull fer, no?
Sí.
L'altra que veus cadascú com és, no? Com,
sí,
com podem afrontar-ho?
Molt...
Mira, si tenim un grup, tenim un viatge de grup, aquest estiu, com diries? Com ho hem de fer, això?
Jo diria que ser considerat, ser una persona que no força les coses, tenir molt present que som diferents, que els altres no som com nosaltres necessitem que siguin o volem que siguin.
Sí.
Són com són. Vull dir, escoltar-se, descobrir també una mica el que vol l'altre, tenir ganes, també cedir, ser molt conscient que estàs fent un viatge amb un grup. Si ho vols fer tota la teva manera, vés-te'n sol. Vés-te'n tot sol, que és molt bonic també fer vacances tot sol, eh? De fet, tots hauríem de descansar una mica. A vegades la gent es cansa de la gent, no de la vida. I llavors, doncs, si un vol fer-ho a tot el seu gust, doncs que agafi i se'n vagi tot sol. Però si va amb gent, doncs has de ser educadíssim, has de ser respectuós. I si estàs amb un Airbnb d'aquests, doncs deixa el bany net, no? No deixis tot llançat, perquè igual va un altre...
Mínim darrere. De convivència.
Sí, i no sé, mínim de convivència i d'educació. Però exacte. Això, les vacances... I tot l'any, eh?
I tot l'any, que això també està bé. Bueno, escolta, sí. Ho hem de deixar aquí, Maria José.
Sí.
Ha estat un camí preciós. Moltíssimes gràcies per aquesta temporada, eh?
Moltes
per aportar-nos el teu punt de vista.
He estat molt a gust.
Júlia,